Ràdio Tiana, les notícies.
Aquest 25 de juliol es van complir 25 anys de la inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, una de les cites més recordades a nivell català. Per celebrar-ho es va fer tota una sèrie d'actes a la ciutat. Dues persones molt vinculades al poble van ser convidats i participants respectivament a l'acte. Un d'ells va ser el tianenc Jordi Marí, que va ser paralímpic a Barcelona 92 i que estava a la recepció al Palauet Albéniz. Marí va ser un dels convidats i destaca la bona sintonia que hi va haver al llarg de l'acte, però sobretot recorda el moment de l'entrada de Pasqual Maragall, ja que va ser un dels més aplaudits de tota la nit. Jordi Marí.
Exacte, sí, perquè justament nosaltres ens vam fer una foto de família amb tots olímpics i paraolímpics, que érem, no sé, per dir-te una xifra, jo crec que érem per almenys uns 600 o 700 persones allà amb una foto de família. Justament va entrar el Pasqual Maragall i bueno, va tindre una ovació grandíssima, perquè clar, ell va ser juntament amb els amaranys van ser els promotors dels Jocs Olímpics.
Aquest acte també ha servit per retrobar-se amb vells amics i antics companys, per reviure Barcelona 92 i per tindre la ment al desplegament de Tiana per fer i anar a veure les piscines Bernat Picornell. Jordi Marí.
Et venen els records, molts records. Sobretot jo mai ho deixaré de dir i tampoc mai me'n cansaré de dir, clar, records de Tiana, dels autocars de Tiana, la moguda de Tiana, amb el Lluís Carrera, les pancartes, clar, tot això, l'època de la Villa Olímpica, són records que van passant com un flash, no? O sigui, vas recordant coses, anècdotes. Després amb companys que jo es pot dir que no hi ha vist des de les Olimpiades, no? Des de fa 25 anys que havia gent que no havia trobat. I fas memòria de tot el que va passar i clar, tot això, hi ha moments que se't posen la pell de gallina i bueno, són records molt macos.
Reconeix que Barcelona 92 segueix vivent el record 25 anys després i remarca la importància que es van donar als Jocs Paralímpics d'aquell any. Creu que la capital catalana va ser on atletes de la segona cita van començar a ser reconeguts més que no pas a les d'anteriors.
Sí, és que tothom ho diem. La flama està viva. Tothom ho comentem i tothom diem que els Jocs Olímpics i Paralímpics del 92 han passat 20 anys, 25 anys, però sembla com si fos, t'ho juro, no sé, com si fos fa 2 anys o 3. Per exemple, una cosa que va remarcar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que té tota la raó, totes les instal·lacions que es van utilitzar en aquells jocs actualment estan en plen rendiment. El CAR, que també es va inaugurar una mica abans, però també és d'aquella època, o sigui, les Picornell, l'estadi, totes les instal·lacions estan en ple rendiment. Jo crec que si no hagués hagut aquesta Barcelona 92, Montjuïc, per exemple, estava mort. I tots tenim records, els voluntaris, tothom tenim ganes de... Tothom, com dic jo, són 16 dies que passen volant. I tothom tenia més ganes, i més ganes, i més ganes. Jo crec que si féssim una Olimpiada aquí a Barcelona cada 4 anys, la gent, bueno, es tiraria al carrer i faria el mateix. I el que tothom diem és que Barcelona i en general Catalunya es va obrir al món i ens van conèixer i els minusvàlids i amb els paralímpics van tindre, bueno, un punt d'inflexió que que arrel de Barcelona 92 les Paralimpiades ja tenen una altra importància.
L'altra protagonista ha estat la mongatina Sílvia Domínguez. Ella ha estat l'encarregada de fer un tram amb la flama olímpica. Ha sigut una de les 34 rellevistes. Li ha estat passada per la Maria Jesús Santolària, que va ser or al Mundial de Taekwondo de Nova York, ara fa 24 anys, en la modalitat de menys de 60 quilos. I per passar-li després al mític jugador agarenc Pol Amat, una part del recorregut que també va tenir aquest regust a la zona.
En Joan Ribas fa 48 anys que viu en una de les petites cases que hi ha a la Riera d'en Font, on ha estat el primer i únic resident. La casa es va construir a finals de la dècada dels anys 60 i formava part d'una promoció que anava des de les cases del costat del Garden Tiana, passant per les del carrer de la Vinyeta, escales amunt, i la Riera d'en Font. Es tractava de residències en lloguer reservades a famílies que es trobaven en situació de vulnerabilitat. L'únic requisit era dipositar 5.000 pessetes com a fiança. En Joan ens explica les condicions que hi havia per ser candidat al lloguer.
Bueno, que estiguessis en situació de que tren de la casa que vivies, o que estaves amb mèrits, pocs mèrits per fer-ho, en fi, però al mateix temps havies d'estar amb les 5.000 pessetes allà.
Ja, això sí que ho havies de poder...
I en aquell temps 5.000 pessetes eren pessetes, en comparació.
Més endavant va aparèixer l'opció de compra, per 205.000 pessetes, moment en el qual els interessats es van trobar amb un problema amb els permisos que van haver d'assumir. En Joan ens ho explica.
Llavors, quan vam tenir que pagar a comprar-la, ens vam trobar amb el problema, però almenys parlo d'aquestes d'aquí, que suposo que van ser totes, perquè no vaig fer comentaris, no m'agrada comentar les coses amb la gent. Que resulta que s'havien fet, però hi havia una multa de... Les van fer-ho sense permís de no sé què, i teníem una multa. O sigui que si la vivenda valia equips, llavors vam tenir que pagar un increment perquè ells no havien pagat, ells no havien fet o no havien demanat el permís. Però quan vam anar al gestor, ens vam trobar amb el gestor. En el notari ens vam trobar amb això, que si valien, aquestes van valdre 205.000. Però ens vam trobar amb un regàrrec, que vam tenir que pagar tots els que la vam comprar, no?
Abans que li assignessin la casa, en Joan vivia al carrer del Carme, on va néixer i créixer amb 5 germans més. Allà també va començar la seva vida familiar, on hi va viure amb la seva dona i els seus dos fills, fins que van tenir 7 i 5 anys. En Joan assegura que la convivència a la Riera d'en Font ha anat canviant, igual que les persones que hi han viscut, però que tot i així sempre ha estat molt familiar. Quan surt a fora, assegura ell, és l'avi de tots. Així ho explica.
Que la convivència d'aquí allà dalt no la canvi per res. Per res. Si jo surto aquí, sóc l'avi de tots.
Tothom el coneix, entenc, parleu a un món.
I si un dia, a vegades passo dos dies o tres que no em veuen, venen de si de... Venen a veure què em passa. Aquí davant no cal dir-ho, aquí davant hi ha barrios també, barrios. Joan, com... I petons abraçadors, que vulguis, això també, eh?
Per acabar, en Joan ens explica que la casa té dues plantes. A la planta superior hi ha dues habitacions i un lavabo. A la planta de baix hi ha el petit menjador, una cuina i un pati que ell mateix va cobrir amb sostre de policarbonat que fa servir de safreig i rebost. En aquest mateix espai hi va construir també un segon lavabo. En Joan ens ha permès fer fotografies del pis de baix. Estan disponibles a la web La Local Radio Tiana.
Rosa Fontaner, alcaldessa de Montgat, i Ignacio Escudero, director general d'Aigües de Barcelona, han signat un protocol per afrontar l'emergència en l'àmbit de la pobresa energètica. L'objectiu del protocol és fixar el procediment per garantir el subministrament a la gent d'aquí a que es pugui pagar per manca de recursos econòmics en l'aplicació de la llei 24-2015. D'acord amb la llei, el protocol ha establert el procediment que cal seguir per garantir l'aigua a tothom que ho necessita. Segons aquest document, Aigües de Barcelona haurà de sol·licitar un informe de valoració de la situació d'exclusió residencial als serveis socials de l'Ajuntament. En el cas de que els serveis socials indiquin que es tracta d'una persona o d'una unitat familiar vulnerable, segons ha informat Aigües de Barcelona, es garantirà el subministrament. Aquest protocol ja l'ha signat amb 14 consistoris metropolitans: Sant Adrià de Besòs, Verges, Esplugues, Cornellà, Sant Joan d'Espí, Sant Climent, el Papiol, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles, Montcada i Reixac, Castelldefels, Viladecans, Sant Feliu i Sant Just d'Esvern. Ara també ho tindrà la població de Montgat.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat.